Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
Atenció, perquè de seguida aprendrem que una de les grans aspiracions de l'ésser humà és possible. Avui sabrem com podem viatjar en el temps, concretament, com anar al futur. I saludem el professor de l'ESC, Miquel Lladó. Bona nit, què tal, com estàs?
Hola, bona nit, Chantal, content d'estar aquí.
Molt bé, segur que els oients i les oients més veterans han reconegut aquesta cançó, una cançó de Ziggy Marley, el fill gran de Bob Marley, tot un cant d'esperança de les generacions del futur, una esperança més necessària que mai en moments històrics que estem vivint, no, Miquel? Com a expert en lideratge que ets, la manera d'actuar com a líder Putin és el compendi del que no s'ha de fer mai, un lideratge basat en la imposició, la violència i el generar por?
Mira, Chantal, jo crec que estem en un moment que cal més que mai enamorar-nos del futur. A vegades pensava, què fa aquesta falca en moments tan tràgics que s'estan vivint? I pensava, bueno, igual no hem de parlar d'enamorar-se del futur. No, més que mai. Ens hem de posar en situació del que volem en el futur, de què volem, del que ens hem d'enamorar. Un futur, el que fem ara determina el nostre futur. La gent, com estem reaccionant. No és bo que les coses passin, però n'hem d'aprendre, no? Com reaccionem al que passa? Tots som responsables de fer un futur millor. Per tant, els fets d'Ucrània ens han d'accelerar aquesta necessitat i no hem de permetre que el món no sigui el que ha de ser i del qual ens hem d'enamorar. Amb preguntes de Putin, evidentment hi ha molts més experts respecte a això, però les empreses que veig que guanyen, que tenen futur, són gent que involucra la gent, que escolta la gent, que no té, evidentment, aquests lideratges unipersonals i, per tant, espero i conto i faré tot el possible perquè al futur hi hagin líders que involucren la gent i que són molt inclusius i que tenen tota la gent que pot aportar valor en un futur que, del qual ens hem d'enamorar, perquè és allà on passarem el reste de la nostra vida.
El teu llibre, Enamorar-se del futur, ho expliques amb exemples, no? En aquest viatge que volem fer, si al món de l'alimentació, per exemple, no vas un cop a l'any al Japó, et perds el futur, no? Per què?
Sí, perquè d'alguna forma el futur existeix. Evidentment, els fets ara tan tràgics doncs ens confonen una mica, a mi el primer. Però en el món normal, que esperem que tornar-hi doncs, el més aviat possible, sí, el futur existeix, però una empresa de pa, quan estava a Bimbo, si no vas una vegada al Japó a veure què estan fent al Japó, i no es tracta de portar sashimi i sushi, si no vas allà, veus textures, colors, sabors, els portes al teu present, països, cultures que van més avançades que la nostra societat, les apliques als teus productes actuals i crees el present a pesar arrel d'això. Per tant, viatjant aquest futur que existeix, societats més avançades, companyies més avançades, sectors més avançats, en podem aprendre. Hi ha molta gent fent coses molt bones i que les podem portar al nostre present.
Clar. Un altre exemple, passejar per Nova York, dius en el teu llibre, et pot fer extreure idees pel teu present aquí. Posa'm algun exemple.
Total, en el món, per exemple, en el món del retail, en el món dels supermercats, anar als Estats Units és parada obligada. Com són les experiències que fan a les botigues, doncs et passeges per allà, tu ja et pots tancar en el teu despatx, en el teu laboratori, pensant a veure com pot ser, no? Surt al món, obre els ulls, passeja pels carrers de Nova York, veu coses diferents i les portes al nostre present, aquí a la nostra cultura, i podem avançar molt, molt.
I com saps si el que veus és una moda puntual o realment pot globalitzar-se i, per tant, sumar, no, amb el que tu estàs fent?
Bueno, més que moda puntual, diria moda actual, no? Moda local, no? A nivell d'entendre... La veritat és que les modes en tenen molt de cultures, no? I la cultura té molta força. Per exemple, el sense crosta, el pa sense crosta va tenir molta força aquí, al nostre país, en tota la conca mediterrània. En canvi, als Estats Units no. Doncs, bueno, per què? Perquè té unes circumstàncies diferents, el cost de producte, la manera de consumir-ho. Per tant, sí que hi ha coses locals. Per exemple, diuen Nescafé que té 200 fórmules, perquè els sabors són molt locals. Per tant, sí que trobar la diferència entre allò que és exportable o que és, pot ser global o només local, això val la pena parar-hi molta atenció per no caure en els errors de pensar que el meu model pot funcionar a Latinoamèrica tal qual, o models que funcionen als Estats Units que funcionen aquí. No, has d'atendre la cultura. M'agrada molt la idea de que quan vas local, quan vas global, quan vas a altres parts del món o altres parts del món venen aquí, és bo que el local condueixi el cotxe. I tu, com a companyia, doncs vas al costat, però el local és el que coneix el tràfic, coneix les cantonades, coneix els barris. Per tant, si ens en anem una companyia, ens en anem a Latinoamèrica o a Mèxic, deixa que el local condueixi el cotxe. Tu et poses de copilot, per què? Perquè hi ha moltes circumstàncies locals que són molt importants per qualsevol tipus de negoci.
A vegades per això busquem tendències, modes, a vegades hi ha alguna idea, no?, que va triomfant a tot el món, sovint a vegades no es planifica, no?, i en canvi d'altres es descobreixen i s'exporten, no?, quan saps que una idea funciona, normalment el que es fa és dir me l'emporto, no?, i la faig en un altre país.
Sí, no, evidentment tot no es pot planificar perquè les coses són flexibles i van canviant. Però sí que es pot planificar tenir gent amb actitud de fer coses noves, gent que tingui ganes de prendre el primer pas, d'arriscar, actituds, evidentment, i això sí que es planifica. Això sí, tu no tens per casualitat gent amb una actitud de la que sigui, en aquest cas innovadora, amb ganes de créixer, amb ganes d'aventura, de controlada, si vols, però, i això no, jo crec que no es planifica. Això realment, perdona, jo crec que es planifica això. El que no pots planificar, el millor són els resultats, però sí els elements que poden provocar un resultat molt més satisfactori per tots.
Tu també expliques en el teu llibre, Miquel, als Estats Units, les gasolineres generen gairebé supermercats i aquí només venien benzina. I ara quasi el que menys es ven és benzina, no? I això és una idea dels Estats Units que es va portar cap aquí.
Sí, això, mira, és un exemple d'aquesta d'anar al futur als Estats Units. Jo recordo que personalment, quan estava a Matutano, vaig anar als Estats Units i vàrem anar sense una agenda tancada, sinó a passejar per allà a veure què hi havia. I vàrem veure en aquell moment les botigues 7-Eleven, que tenien gasolineres, però tenien els petits supermercats. Vàrem portar la idea, i vàrem anar a les gasolineres i vam dir, escolta, podem vendre una sèrie de productes d'alimentació. I va ser un repte, perquè aquí, doncs, les gasolineres venien gasolina, i els semblava mentida que poguessin vendre altres productes. Però clar, que ets una gasolinera, o ets un lloc de tràfic on la gent para i dedica una sèrie de temps i, per tant, tu els hi pots servir, els hi pots ajudar a convidar, a donar-los accés a una sèrie de productes de la qual el teu negoci se'n pot beneficiar i al mateix temps que no servei. Per això les gasolineres avui, les últimes dades que jo et diria és que pràcticament el 50% dels seus ingressos o beneficis, no vull entrar en el detall, però de la seva activitat, ve dels petits supermercats que ens permeten tenir productes d'alimentació 24 hores al dia. I això, jo recordo que ho vaig veure per primera vegada als Estats Units, anar allà, venir aquí, implantar-ho, i pots ser pioner amb això aquí.
El futuro, hace unos años nos decían en el 2000, hoy en el 2000, todos iremos vestidos de papel de plata y los coches volarán. Sí, sí, te puedes vestir de color de plata y tirar un coche por un barranco, pero no le veo a eso nada de futuro, ¿no?
L'André Buenafuente, ironitzant sobre el que es deia de l'any 2000, no? Perquè visualitzar el futur tampoc és entrar en un món de ciència-ficció, no? Tu quan parles de visualitzar el futur és veure tendències, no? Maneres de cap on anirà, no, el món?
Sí. A part de viatjar al futur, a part de viatjar a companyies, sectors, països on del que pots aprendre perquè van més avançat que el nostre, no és sense ficció perquè el creem nosaltres. És que no el crearà ningú més, el creem nosaltres. I el futur està per escriure per tothom demà. Avui estem el dia que estiguem i estem a l'hora que estem i tothom tenim la línia, estem a la mateixa línia de sortida. Per tant, per això sí, jo estic d'acord, no és ciència-ficció, és el creem nosaltres, a partir de les experiències, de lo que aprenem d'un lloc a un altre, i per això m'agrada dir que va descriure-lo i no de llegir-lo.
On diries que avui s'ha d'anar a veure com serà el nostre futur? Cap a on compraries tu ara mateix un bitllet d'avió per veure què s'hi fa, quins països?
Això cadascú pot decidir, depèn del que vulgui. En el meu cas, jo penso que no visitar, no estar als Estats Units virtualment o presencialment, i si podem presencialment un cop a l'any, ens perdem el futur, sincerament, perquè crec que és una societat que vol canviar el futur, vol anar allà amb tots els seus defectes i qualitats, però trobem les coses positives i una de les coses és que creuen que poden influenciar el futur. L'altra, un altre bitllet seria Singapur. Singapur, perquè des del meu punt de vista, és un centre neuràlgic del que està passant a Àsia. Hi ha moltes companyies, hi ha molt de talent a Singapur. Aniria allà on hi ha el talent. I el talent on vol anar? Vol anar a Califòrnia, vol anar a Seattle, vol anar a Nova York, vol anar a Singapur. No aniria allà on no vol anar el talent.
Molt bé. Doncs escolta, viatjarem amb Miquel Lladó. Totes aquestes recomanacions, ja sabeu, del Miquel, ho trobareu en el seu llibre, molt interessant, Enamorar-se del futur, i que recomanem des de el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Com sempre, aprenent amb tu, Miquel. Gràcies.
Gràcies a tu, Chantal.